Acabem d'escoltar aquesta música inicial, la música del programa Creences. Com t'has sentit escoltant aquesta música?
Si haig de ser franc, m'ha sonat a una música d'aquestes que posen en una trucada d'espera, quan truques a una institució i diuen esperis un moment i et posen una música. M'ha sonat aquesta mena de música.
Per tant, això de les creences no deixa de ser una mica una espera, també, no?
Això de les creences és molt subjectiu, molt particular, i suposo que l'experiència d'aquesta música ho és per tothom, no? Segurament no n'hi ha cap altre que li hagi sonat això, però a mi sí.
Bé, aquest vespre a Creences tenim el Miquel Desclot, que serà el qui durant una hora doncs, tindrem oportunitat de conversar sobre tot aquest món que són les creences, des del seu punt de vista, en aquest cas, com tu les vius, com tu les sents, no? Clar, estem en una societat, suposo que en l'època en què vas néixer, ja estem parlant de l'any 52, clar, una mica l'ambient que havia de creences, almenys reconegudes, diguem així, era el que coneixem pel nacionalcatolicisme. Bueno, per tant, dintre d'un món més o menys cristià, no? També ets una mica d'aquesta partitura, per entendre'ns?
Sí, esclar, com tothom. Jo vaig néixer en aquest ambient. Els meus pares eren creients. Jo vaig anar a les monges paules durant els meus primers anys d'escola. I llavors, quan vaig entrar al que em deien l'ingrés a batxillerat, vaig anar a estudiar amb els jesuïtes del Clot. Per tant, vaig tenir una formació religiosa clàssica. Després vaig anar als jesuïtes del carrer de Casp a fer el batxillerat superior i, per tant, vaig rebre una experiència educativa religiosa bastant extensa fins a les portes de la universitat, perquè vaig fer el preu universitari també allà. Això és la nostra herència, sí.
I llavors, d'aquesta herència, què en queda? Pregunto.
Home, en deu quedar molt. Hi ha un pòsit cultural evident, molt important, però no en l'aspecte de la creença. Els jesuïtes ens ensenyaven a pensar. I pensant, arribes a la conclusió, jo vaig arribar a la conclusió que la fe a cegues no m'interessava, que no hi crec, en la fe a cegues. La fe del dogma a mi no em convenç gens. Em sembla poc humana. Poc humana seria l'expressió. Sí.
Poder perquè, en el fons, és una imposició?
Per exemple, però és que la fe a cegues, allò creure a cegues en alguna cosa, no m'entra al cap a mi. Jo crec en coses raonables, no en coses a cegues. En coses raonables sí que hi puc creure.
Llavors, entrant amb les coses raonables, on es situa el teu món de les creences?
Mira, jo crec en les capacitats de la humanitat, però també crec que la humanitat aplica aquestes capacitats per fer coses excelses i per fer coses horribles, coses repugnants. I, per tant, em costa imaginar el futur de la humanitat amb aquestes capacitats aplicades d'una manera o d'una altra, però amb un poder de destrucció que tenim ara que no havíem tingut mai. A mi em fa angúnia, molta angúnia, em fa por. Doncs això, crec en les capacitats de la humanitat, crec que és capaç de, no ho sé, d'aixecar les piràmides d'Egipte, d'escriure coses meravelloses com la Passió segons Sant Mateu, escriure coses precioses com l'Odissea d'Homer, etc, etc, o la Divina Comèdia de Dante, però alhora és capaç de fer les barbaritats més bèsties i imaginables. I per regla general, aquesta banda bèstia sol arrasar l'altra meitat.
Per tant, no ets massa optimista.
No, optimista no. I això que he tingut bons amics, molt bons amics, molt optimistes. el poeta Agustí Bartra, que em vaig estimar molt i que vaig tractar molt els últims anys de la seva vida, ell creia en un futur lluminós de la humanitat. I això que no era un home religiós. És a dir, no creia en una religió, però en canvi tenia un esperit molt religiós. I ell creia això, en el futur lluminós de la humanitat. Jo no hi sé creure perquè el que veig en la humanitat i en tota la història de la humanitat que coneixem, veig aquesta doble capacitat de fer coses excelses i coses horribles. I, per regla general, les coses horribles arriben a passar per damunt de les altres.
Com a persona, clar, tots una mica cerquem el sentit de la vida. I això ens marca una mica una trajectòria, no? I quan un s'ho mira ja una mica, ja té un llarg passat, diguem-ho així, això es posa més en evidència, no? Quin ha estat una mica el teu leitmotiv, el teu sentit de la vida, la teva orientació?
En la vida, de sentit no en té, objectivament. El sentit li donem nosaltres. Ens el busquem nosaltres, perquè és horrible que no tingui sentit. Els goril·les o els ximpanzés són cosins nostres i no saben per què són aquí. No saben quin sentit té la seva vida, simplement viuen i moren. I nosaltres som cosins d'ells, però hem desenvolupat un sistema operatiu superior que ens ha permès altres capacitats, entre les quals la d'imaginar un sentit per la vida.
Per tant, podríem viure sense donar un sentit?
Com els ximpanzés, i tant. I deixa'm recordar una cosa que em va fer escruixir. Fa uns anys vaig veure per televisió un reportatge de la Jane Goodall, aquella científica que vivia amb els ximpanzés i que els va estudiar molt a fons. I en un dels capítols presentava la història d'aquell grup de ximpanzés amb el qual havia conviscut, i tot d'una en aquell grup es produeix mal rotllo i uns es comencen a barallar amb els altres i finalment decideixen separar-se. I els uns se'n van a un altre bosc o allà on sigui, no sé on era, queden separats, però al cap d'un temps el grup que havia marxat torna i torna amb una violència tremenda i comencen a matar el grup que s'havia quedat, sense cap raó aparent. I vaig pensar, aquests no són humans, i en canvi fan això. Els nostres cosins no racionals fan com nosaltres. Per tant, aquesta animalitat que és capaç de fer això no l'hem sabut vèncer amb la raó que ens pensem que és el que ens guia. Ens guia la raó, però ens guia també aquest instint assassí que és de la mateixa bèstia, no? De l'animal que som.
Però llavors aquí on entra el terme humanitat, humanització, que sembla que una mica és el que ens ajuda a donar una mica una fesomia.
Sí, això és el que ens hem inventat nosaltres. Ens ha fet tant terror la manca de sentit de la vida que ens n'hem creat un. O un, ens n'hem creat molts. Ens hem inventat molts sentits de la vida i ens hem inventat les religions, ens hem inventat els déus, totes les cultures s'han inventat un déu o uns déus. I tots diuen que el déu ens va fer a nosaltres a la seva imatge, és a dir, nosaltres som com déu. Clar, això ho hem fet per necessitat, perquè ens horroritzava pensar que ningú judicaria les barbaritats que fem, que ningú ens compensaria per les coses bones que fem, que ens horroritza pensar que, com els ximpanzés, ens morirem, ens podrirem i ja s'ha acabat la història. Ens horroritza. Ens hem hagut d'inventar la història d'un més enllà positiu que cada religió construeix d'una manera diferent i ens hem hagut de crear un sentit. Però en realitat el sentit de la vida d'un primat és simplement viure i morir i prou. Nosaltres ens hem inventat un sentit per la vida i ens l'hem inventat de maneres diferents. Per mi el sentit de la vida és el que una mica així, no sé si dir-ne presumptuosament, en diem creació. A mi em compensa escriure, inventar, amb la paraula, però no només inventar per mi, és inventar també pels altres. Jo crec que l'únic paradís a què té accés la humanitat són els paradisos que és capaç de crear la humanitat. I els paradisos que és capaç de crear la humanitat són aquells paradisos on sentim una il·lusió de perfecció en contrast amb el caos atzarós en què vivim. La sensació que l'univers és caòtica, no té forma, la compensem creant-nos uns petits paradisos que sí que tenen forma i que, per tant, aspiren a una perfecció que seria el nostre desideràtum, perquè la realitat no existeix, la perfecció.
Per tant, a veure, segur que tu t'has fet al llarg de la vida moltes preguntes i has buscat tantes respostes com has pogut.
Sí, és clar, com tothom. Sí.
I aquest és el, diguem, el teu sentit, o el que tu t'has creat com a tal, que coincideix amb altres éssers humans, segurament.
Oi tant, segur.
En moltes coses.
Segur, segur. Segur.
I, per tant, preguntes com dir, a veure, posem per cas el sofriment, o les guerres, la violència, que en parlaves fa un moment, o el mateix sentit d'una certa transcendència, posem per cas. Són preguntes que se'ns plantegen al llarg de la vida.
Sí, i tots el sentiment religiós, per dir una dita, el sentiment religiós és un sentiment universal, perquè tots hem sentit aquest horror del buit que percebem en la nostra vida, l'horror a la nostra fugacitat, aquesta fugacitat que fa que vivim quatre dies, desapareixem i ens convertim en pols. Aquest horror és insuportable, oi? I ens porta a buscar transcendències, a buscar explicacions que ens superin, però hi ha explicacions que convencen certa gent i hi ha explicacions que no convencen d'altra gent. A mi les explicacions que m'ofereixen les religions no em convencen, no em satisfan, no me les crec.
En canvi, quan, per exemple, ara fa, sembla que són, hi ha uns quants anys, 75, em sembla que era la Declaració dels Drets Humans, per exemple, doncs també és un intent de donar resposta humana,
sí, sí, sí,
per un col·lectiu que ens serveixi per tots, diguem així, no?
Sí, oi tant. Sí, sí, és clar, sí que creiem en aquestes coses, creiem en els drets a viure, en els drets a la llibertat, creiem en aquestes coses elementals, humanes, molt humanes.
Per tant, això forma part, d'alguna manera, del nostre món de les creences.
Oi tant, sí, d'home, i tant. Sí, sí.
Perquè, és clar, considerar que tu i jo som iguals.
I tant, i tant.
Que jo no sóc més que tu, ni tu més que jo.
Sí, sí.
Això no. A veure, a la pràctica és difícil, no? Però com a concepte i com a convicció també.
Sí, sí. Ja et deia que jo crec en aquestes coses raonables, no en la fe a cegues, però és raonable el respecte per l'altre, el respecte per l'entorn que ens acull, el respecte pels veïns. Aquesta idea, evidentment, la comparteixo. No diria a cegues, perquè és una cosa molt raonable, però és una creença fixa, i tant.
El que passa que poder, llavors, el destí de la humanitat pot ser aquest, no? La diguem, si és que se'n pot dir així, la plena humanització, la plenitud humana, o ens autodestruirem?
Bé, no ho sé, la història de la humanitat és poc engrescadora, eh? És poc engrescadora. I tal com estan ara les coses, la possibilitat de l'autodestrucció és perfectament creïble.
Per tant, estem en un món una mica convuls, des d'aquest punt de vista?
Jo crec que sí, molt convuls. I cal tenir en present que nosaltres som a la Terra com a espècie i som de pas, igual que els dinosaures. Els dinosaures potser també es van creure que eren els amos de la creació i els amos de la Terra. I vam passar. I nosaltres ens creiem que som els amos de la Terra i passarem, i desapareixerem, i el planeta continuarà.
però ens creiem intel·ligents, no? Nosaltres, els humans.
L'Einstein deia que només coneixia dues coses infinites. L'univers, diu, i no n'estic gaire segur, i l'estupidesa humana. Per tant, l'homo sapiens, de vegades és sapiens, però molt sovint és molt poc sapiens.
En el llibre dels germans Karamazov hi ha un moment que situa el tema i diu: si Déu no existeix, tot és permès.
Sí, ens hem creat un Déu, l'hem creat nosaltres, Déu. Totes les cultures han creat un Déu. Hem creat un Déu perquè necessitem un jutge. Necessitem poder creure en la justícia. Però la justícia és una invenció humana, també. No existeix, com no existeix la veritat. La veritat també és una invenció humana. Són conceptes abstractes que ens hem inventat nosaltres. Però la veritat real, abstracta, no existeix. La justícia real, abstracta, no existeix. Les hem inventat nosaltres per necessitat.
Per tant, el millor que podem fer és que campi qui pugui, no?
No, no dic això. No dic pas això. Tot i que l'anarquisme té coses bones, també. Però no em referia a això, no. No, esclar, hi ha una necessitat de respecte, que això ja he dit que em sembla vital i fonamental, i per tant implica això, implica uns deures amb la resta de la humanitat, implica uns deures, més que no pas uns drets, uns deures, que llavors generen els drets en els altres.
Nosaltres farem una primera pausa per escoltar una música tradicional del Japó, el Shika no Tone.
Shika no Tone, sí.
Bueno, i després tindràs l'ocasió de comentar-la.
Sí, home.
Bé, estem escoltant Shika no Tone, que és la primera de les músiques que has escollit per, d'alguna forma, expressar el teu món de les creences, per dir-ho així.
Sí, hauria pogut triar moltíssimes músiques, hauria pogut fer-ho fàcil i portar la Passió segons Sant Mateu, una missa de Mozart o el Messies de Händel, etc. Però m'ha semblat que era més útil fer una altra tria. I he començat per aquesta perquè m'agrada molt i l'he escoltat moltes vegades, és una peça antiga, tradicional, i evoca la crida del cèrvol. Shika no tone vol dir la crida del cèrvol. Els japonesos, tradicionalment, a la seva història poètica, són molt sensibles a les variacions de la natura al llarg de l'any. I el cèrvol brama a la tardor per buscar parella. I és un dels símbols de la tardor de la poesia japonesa, el bram del cèrvol. I aquí està transfigurat en aquesta música que jo trobo preciosa, la trobo sublim. És clar, l'oient que no està acostumat a la música oriental li pot sonar estranya, li pot sonar... però això és d'una bellesa i d'una espiritualitat molt superior a moltes músiques religioses. Aquesta flauta que sona se'n diu shakuhachi, és una flauta feta amb un tros de canya de bambú i té els seus forats sense claus ni res, purament amb els dits, i és capaç de fer tres escales, que és una barbaritat. És un instrument molt sofisticat, tot i ser un tros de canya. Però els japonesos ja sabeu que són capaços de fer, amb la mínima expressió, són capaços de fer coses meravelloses. No només amb les flors o amb altres coses que coneixem, amb les paraules són capaços de fer poesies amb 17 síl·labes, doncs amb música, amb aquesta flauta, són capaços d'abocar tot el sentiment de la tardor en el bram d'un cèrvol. I és, a més es toca amb una mena de, no sé si dir-ne èxtasi, s'interpreta amb un ritual que sembla religiós, però que no té res de litúrgic, eh? És un ritual de respecte, d'amor, que em sembla exemplar.
Per tant, no és una música per qualsevol moment, sinó que s'ha de com preparar per escoltar-la, no?
Sí, no és una música per posar el fil musical. No, ells ho respecten molt, això és una cosa molt... anava a dir sagrada, però no és la paraula, eh?
I tu, quan has d'escoltar aquesta música, on et situes?
Em situo amb la cadira d'escoltar música. Senzillament. Però és molt bonic poder-ho seguir sabent tot el que hi ha al darrere. És molt bonic.
Una pregunta que em surt cada vegada que vaig escoltant-te, dius, bueno, i el silenci, quin lloc ocupa en el teu món de les creences o en el teu món, diguem, el que tu t'has muntat, has fet?
El silenci forma part de la música, també. El silenci és un so. El no so també és un so. I, per tant, per mi forma part del mateix món que la música. I si vols dir si m'importa el silenci, evidentment sí, el silenci m'és molt útil, perquè és quan les idees es poden desenvolupar fent el seu propi soroll, el seu propi so, sense interferències. Tot i que jo confesso que tinc una passió musical tan exacerbada que escolto molta música al llarg del dia. Més que silencis, escolto músiques.
Per tant, és una forma, anava a dir de provocar el silenci, perquè el silenci no és absència de...
No, forma part de la música, ja ho he dit. Sí, és un so, el silenci. Sí.
Per tant, estem parlant d'un silenci creatiu?
Sí, home, i tant. Sí.
I per tant, en el teu món, diguem així, de la poesia,
sí,
el silenci és cabdal.
Home, i tant. En això, els poetes, per regla general, tenen un punt de monàstic, de vida austera i retirada del món, però no perquè et vulguis retirar del món, sinó que perquè, per poder-la provocar, per poder-la escriure, necessites apartar-te del desgavell de cada dia.
Viure el món d'una altra manera?
Sí, però vaja, som éssers humans com els altres i també vivim la nostra vida, tenim fills, tenim nets, i per tant et retreus en certs moments per poder treballar d'una manera diferent, per poder cridar, per dir-ho així, allò que en diem la inspiració. L'hem de cridar, ei, vine cap aquí. I no saps per què la inspiració, doncs, és molt senzilla i molt complicada. La inspiració l'únic que fa és que aquelles idees que tenies dormint dins el cervell, tot d'una, un estímul que no sabem d'on ve, et punxa una idea, es desperta i genera tot el que ve després. Que llavors ho has de fer tu. Però l'estímul que et pot venir de fora o de dins, perquè de vegades és un record i que per tant el tens tu ja dins, allò t'estira una idea que estava dormint i tot d'una es converteix en això, en la inspiració.
Però la trajectòria personal de cadascú, és clar, d'alguna manera forma part de la nostra memòria que ha marcat la nostra vida, no?
I tant.
Com veus, com analitzes tu aquesta memòria existencial?
Mira, si penso en tota l'educació religiosa que vaig rebre, penso que no m'ha servit de gaire com a tal i que hauria pogut aprofitar d'una altra manera. És a dir, tota la dogmàtica que ens van inculcar, jo recordo que a cinquè de batxillerat teníem una assignatura que era el dogma catòlic. Tot allò no m'ha servit de res, sinó més aviat de revulsiu. Allò ara em provoca una reacció de prevenció, perquè a més em va ser imposat, no em van deixar triar. I pel que fa a la resta, doncs jo he anat aprenent a la meva manera, molt a través de les arts sempre, a través de la poesia, de la literatura en general, de la música molt, la pintura també, però no tant, jo he estat més d'oïda que no pas de vista, i he après molt dels grans creadors de la humanitat. Que no vol dir que aquests creadors siguin exemplars, perquè de vegades hi ha creadors d'aquests que han fet meravelles, que són meravelles per tota la humanitat i que en canvi han estat uns fills de sa mare. I això històricament és així. Però si han estat capaços de crear aquells petits paradisos que ens permeten creure en una forma de felicitat, doncs els ho hem d'agrair també.
Si haguessis de fer d'alguna manera, no sé si dir-ne un llistat, no? Però tothom té d'alguna forma unes qüestions que són fonamentals en la vida, no? Dius, i això per mi és fonamental, no? Quina llista faries, per dir-ho així? La teva constitució personal de dir, per mi els valors fonamentals són aquest, 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 aquest.
Home, l'amor, per començar, una forma d'amor que és el respecte, la llibertat, que és una cosa que ens l'han fet agruar durant molt de temps i encara ens la fan agruar. Per tant, són coses molt elementals, eh? Molt, molt elementals.
Dit això, clar, estem en un món plural, en un món que tants caps, tants barrets, a vegades semblaria, i cada vegada més individualistes, més cadascú vol fer el món a la seva mida, no? Això més aviat no ajuda a una convivència entre els humans, no?
No ens ajuda, no. Però tampoc ens ajuda la religió. La religió vol dir religio, vol dir relligar, que és això que sembla que vulguis dir, no? Que si ens relliguéssim ens en sortiríem més bé. La religió ens ha portat a una sengada espantosa. Potser perquè les creences d'uns han de ser veritables, perquè si no se'ns ensorra el món, se'ns ensorra tot el que hem pensat. I aleshores que un veí em discuteixi el que jo penso, el que jo crec, és tan horrorós que acabem matant-lo. Els cristians ens hem fet un fart de matar gent que fa terror. Els islamistes es fan un fart de matar gent que fa esgarrifar. Ara a l'Índia resulta que els hindús també estan fent el mateix. És a dir, les religions, en teoria, estan molt bé, però a la pràctica són un desastre per la humanitat.
O sigui, no creen la unitat que...
No creen la religió, això, el relligament dels humans. No ho ha creat, ho ha volgut crear. Una altra cosa diferent és el sentit, diguem-ne, moral que emana d'algunes religions. En Pere IV, el nostre poeta vallesà i castellarenc, solia dir que ell no es volia dir cristià. Ell era jesusista, perquè les propostes de Jesús li semblaven no només acceptables, sinó lloables. Doncs bé, aquests ensenyaments sí que són útils. El budisme té uns ensenyaments molt respectables. Jo diria que fins i tot molt més respectables que els nostres, perquè no han estat mai una religió agressiva, assassina, com les nostres. Les religions emanades del teocentrisme de l'Orient Mitjà han estat una font de sang i d'horror i d'odi que fa escruixir. En canvi, altres no. Però, repeteixo, aquests ensenyaments morals que emanen d'alguns profetes, gurus, digueu-li com vulgueu, poden ser molt útils, perquè la gent sovint necessiten guia, tot i que no sé per què els necessitem, perquè si penséssim tots, potser no ens caldrien tants guies i convertir-nos en un ramat, però, en fi, la humanitat és així.
Que passa que, esclar, ho estàs dient tu, si penséssim tots.
Sí, exacte, esclar, és que és això que us deia de l'Einstein, l'estupidesa humana és infinita.
Aquesta idea del ramat, vull dir, també és bastant... Allò del Don Vicente, no?, d'entrar la gent.
Sí, sí,
no?
sí, és un dels defectes de la humanitat, sí que...
Perquè, és clar, si agaféssim, no sé, el personatge Abraham, per exemple, que sembla que és el pare del monoteisme, no? D'alguna manera, tot sorgeix d'unes preguntes que l'home es feia, no? I, per tant, va intentar donar-se una resposta, no? Amb un déu desconegut, per altra banda. I contra un politeisme,
sí,
existent de l'època.
Sí. I què hi va guanyar amb el monoteisme respecte del politeisme?
Bueno, ell viure
molt, molt més fanatisme.
Ell viure d'acord amb les seves conviccions.
Però fixa't, les religions monoteistes han estat molt fanàtiques, molt, fins al punt de matar cruelment fins i tot els que són dels seus perquè no pensen exactament el que vol el dogma. En canvi, les religions politeistes no mataven per déus, no mataven pels déus, mataven per altres coses,
Ja. Yeah. Bé, fem una segona pausa per escoltar aquesta vegada en Mozart amb uns fragments de la flauta màgica.
Thank you.
Bé, acabem d'escoltar un fragment de la flauta màgica de Mozart. Això, on t'ha portat a tu escollir-la, això?
Mira, hauria pogut triar la missa en do menor, per exemple. O hauria pogut triar la creació de Haydn. O hauria pogut triar la missa solemnis de Beethoven. Però no, he triat això justament per mostrar que que la bellesa, aquesta bellesa miraculosa d'aquest duo tan curt, tan breu, que aquest duo es produeix en el moment en què al final de la flauta màgica Tamino i Pamina passen la prova del foc i de l'aigua i la passen gràcies a la màgia de la flauta. I és aquest petit episodi. Doncs aquest duet és d'una bellesa que jo crec que és aquest tipus de bellesa el que s'acosta més al que els humans hem concebut com a diví. La bellesa és el nostre paradís. És l'únic paradís a què tenim accés els humans. I a més, en aquest fragment, vaja, en aquesta obra, hi ha una forma de religiositat que no és pròpiament la religió catòlica de Mozart. Mozart era catòlic, com a bon vienès, com a bon salzburguès i bon austríac. Però aquí tenim una forma de maçoneria. La flauta màgica és una òpera maçònica, de rerefons maçònic. I aquesta prova que passen, que té molt de, fins i tot de bíblic, perquè semblen Daniel passant pel foc també, no? Hi ha una cosa ritual en aquesta obra, i en particular en aquest passatge, que la fa d'una religiositat profana, per dir-ho així, però d'una religiositat tan meravellosa com aquesta música.
Has fet, recordem als nostres oients que estem parlant amb en Miquel Desclot, precisament del món de les creences, de les seves creences, no? I, a veure, ha passat diverses vegades durant aquesta conversa que anem tenint que has parlat de músiques que haguessis pogut triar, moltes d'elles religioses, per entendre'ns. Jo pregunto, per tant, has volgut fer selectivament unes músiques no necessàriament religioses.
Exactament, perquè no fossin òbvies. Perquè, evidentment, més religiós que la Passió segons Sant Mateu de Bach no hi deu haver res. Però, fixa't, en el món de la música hi ha hagut moltes maneres d'interpretar el sentiment religiós. Stravinsky, el gran compositor del segle passat, mal parlava de la música religiosa de Mozart, per exemple, perquè deia que era com una mena de confiteria exterior que no tenia res a veure amb la religiositat. Stravinsky era rus i, per tant, molt semblant al caràcter castellà, místic, dogmàtic. I després ell feia una música religiosa diferent. Però Mozart vivia la seva experiència religiosa, la vivia d'aquesta manera. I és tan lícita com la de Stravinsky amb la seva, o la de Handel amb la seva, o la de Bach amb la seva. I, per tant, musicalment hi ha una varietat d'interpretacions de l'experiència religiosa enorme. I, esclar, molt sovint es produeix damunt de textos litúrgics, per necessitats de la litúrgia. Però aquesta religiositat profana, que a mi em sembla, des del punt de vista estètic, doncs és tan bella com la religiosa. Jo trobo tan bonica la Passió segons Sant Mateu com la flauta màgica de Mozart. És aquesta creació d'un paradís creat a l'abast de la humanitat, creat per la humanitat.
Que tu estàs parlant també de... Esclar, estem en un món cultural divers, plural... Irreconciliable.
Home, no sé si les cultures són irreconciliables, però els humans tendim aquest rebuig del que no és el que hem mamat nosaltres. I d'aquí venen les desavinences i els conflictes entre cultures. Però jo no crec que en principi les cultures siguin irreconciliables. Home, és clar, no ho sé si en una cultura doncs, hi ha el càstig de tallar-te la mà perquè has robat una poma, home, això és difícilment conciliable amb una cultura que ho veu com un disbarat, m'entens? Però, en principi, les cultures no tenen per què ser irreconciliables.
La vida humana també es caracteritza pel sofriment.
Malauradament, sí.
I això ens interpel·la a tots, tard o d'hora.
Sí, sí, sí. Mira, el sofriment, és clar, es produeix per moltes raons, però, per exemple, doncs, la malaltia provoca sofriment. I la malaltia no te la busques ni te la busquen bé sola. La majoria de vegades ve tota sola. I, per tant, aquí no hi ha res a dir. Però el sofriment causat pels altres, causat per la humanitat, això sí que és molt més. Això sí que fa rumiar molt més. I, mira, no fa pas tant vaig llegir una novel·la del Vasily Grossman, un jueu rus del segle passat, que va escriure una novel·la molt famosa que es diu Vida i destí. Va escriure alguna altra, no tan famosa, una que es diu Tot flueix, em sembla, com la dita d'Heràclit. I allà hi surt un personatge que ha patit molt perquè és a la presó, a més, en una d'aquestes presons soviètiques, i es diu, d'una manera molt ben dita, jo ara diré d'una manera molt pedestre, deia, la violència és a la Terra en una quantitat constant. La quantitat de violència que hi ha al món és constant, no es destrueix, només canvia. I va movent-se entorn del planeta, però no canvia. I és terrible, però la història demostra que bàsicament té raó. La violència no s'ha aturat mai en la història de la humanitat, mai. I aquest sofriment sí que és esgarrifós. Que la humanitat sigui capaç de crear aquestes belleses que acabem de sentir i alhora de crear aquest sofriment tan bèstia que és capaç de provocar.
El sofriment, la violència, ens porta a la mort.
Sí, clar.
Com vius tu? Com veus la mort?
Com una part de la vida. Amb els anys, és clar, jo vaig ser educat en una concepció de la mort molt diferent, però amb els anys te la vas mirant d'una altra manera i simplement l'acabament d'una experiència, punt final. I és una cosa natural, és una cosa que forma part de la vida, és una part de la vida. I després...
Però on se la pot mirar amb serenor, on se la pot mirar amb por...
Sí,
on se la pot
mirar... respecte en fa sempre, Però, esclar, un jove se la mira amb poques ganes, com és lògic. Quan has passat dels 70, te la mires d'una altra manera i penses que és l'acabament lògic i que tampoc cal espantar-se. El que fa por és el sofriment, més que la mort. Morir sofrint fa més angúnia que no pas simplement desaparèixer. I desaparèixer per sempre.
Per tant, més enllà de la mort, no hi ha llindar, diguem així.
Llindar per a un altre lloc? No, jo no hi crec gens. També és una de les necessitats de la humanitat, creure que això no pot acabar aquí. Necessitem creure que tindrem alguna cosa més que aquesta micarrona que ens han donat.
Però, en canvi, com mai, avui es parla de voler viure molts anys, gairebé eterns, no? I dius, quina desgràcia.
Sí, efectivament, Déu-nos en guard, que diria un heretge. Sí, sí, no pot ser, home. Totes les cultures han buscat maneres de creure en un més enllà i de preparar els cossos per aquest més enllà. Nosaltres de vegades pensem que les mòmies egípcies són l'exemple d'això, però hi ha hagut mòmies en moltes altres cultures, cultures americanes, a més molt, molt lluny d'Egipte, que també preservaven els cossos perquè un dia tindrien una altra vida. Però els ximpanzés, que són els nostres cosins, no han sentit aquesta necessitat. No sé si ho saben, probablement no, però es resignen a aquesta vida que se'ls ha donat i que s'acabarà un bon dia i passi-ho bé.
En canvi, busquem els éssers humans, busquem explicació de tot i per tot.
Sí, és clar. Clar, busquem explicació perquè no entenem res. La causa en aquest món, un món que veus que va a la seva, que no compta amb tu per res, on el teu veí et pot clavar un clatellot i ningú diu res, perquè no hi ha un jutge superior que ho revisi, i esclar, has de buscar explicacions, has de buscar una sortida a això. La humanitat ha creat els mites, ha creat les religions per poder-se explicar aquest caos en què s'ha trobat i la fugacitat de tot, la inestabilitat de tot. És clar, és terrorífic, això. S'ha de buscar un sentit, donar un sentit a tot això que és tan horrorós.
De totes maneres, tendim a la societat actual a un cert relativisme, no? O un molt relativisme. Ara penso, posem per cas, en coses que fins ara eren intocables, com el suïcidi, per exemple, o com el mateix avortament, coses d'aquestes que es consideraven realment tabús, avui es dilueixen tot això, no? Es dona poca importància al fet aquest, no?
Sí, però també tot plegat forma part de la llibertat de l'ésser humà. Si algú es troba en la condició de no poder sofrir el que està vivint, és lliure de decidir que no vol continuar. No és un pecat. És una desgràcia, però no és un pecat. No és un delicte.
Que passa que caldria mirar les franges d'edat en aquests casos, no? Qui es suïcida?
Oh, i tant, fa esgarrifar pensar que hi ha tants de joves suïcides. I fa esgarrifar pensar per què arriben a aquesta conclusió. Que de vegades són conclusions que arriben per circumstàncies que s'haurien pogut corregir. Això sí que fa patir, eh?
Escoltem el Messiaen en El banquet celeste. Parlem amb en Miquel Desclot del món de les creences i acabem d'escoltar el Messiaen en el banquet celeste. La música tota...
Mira, Olivier Messiaen, que és un dels grans compositors del segle passat, al costat de Stravinsky, de Schoenberg, de Bartók, un dels més grans, ha estat un músic profundament religiós. Profundament religiós. A la seva obra, per no parlar només de d'altres obres, només amb l'obra d'orgue, és una obra bastant extensa, tenim el llibre del Sant Sagrament, tenim meditacions sobre el misteri de la Trinitat, tenim els cossos celestes, tenim l'ascensió, tenim la nativitat del Senyor. Tots són obres extenses, Fins i tot l'obra per piano, per exemple, l'obra per piano hi ha un cicle que dura 2 hores, que es diuen 20 mirades sobre l'infant Jesús. Dura 2 hores, piano sol. Doncs bé, jo Messiaen l'he escoltat des que era estudiant, des dels 18, 19, 20 anys. Aquesta obra que heu sentit és escrita entre els 18 i els 20 anys, que fa caure de cul, això, I jo l'havia seguit, repeteixo, i coneixia moltes de les seves obres, la Sinfonia Turan Galila, el Quartet per la fi del món, obres per piano, les mirades aquestes, i quan estudiava, Messiaen i la seva dona, que era pianista, van venir al Palau de la Música a tocar una peça per 2 pianos, llarga també, que es diu Visions de l'Amén, de l'apòstrof Amén, obra per 2 pianos. I per mi va ser una joia poder-lo sentir en directe, músics tan intensos. I aquesta obra en particular, jo crec que ja la coneixia, però quan vaig viure a Anglaterra, entre l'any 80 i el 82, a la catedral de Durham, que és on jo vivia i on treballava, que és una catedral d'aquelles que et fa pensar que és una de les creacions de la bellesa aquesta que som capaços de crear els humans. És una meravella de l'arquitectura romànica normanda. Doncs dins d'aquella catedral que jo visitava molt sovint, perquè jo treballava pràcticament a 200 metres de la catedral, a tocar, la tenia als morros, i anava sovint a escoltar el silenci, i aquell dia vaig tenir la sort d'escoltar un organista, que no sé qui era, i tocava aquest banquet celeste. I em vaig asseure en un banc i em sembla que vaig levitar aquell dia sentint això, aquesta música, d'un home profundament creient que ha escrit una música que en podríem dir teològica, perquè és que sovint els conceptes que hi ha darrere de la música són autènticament teològics. Gairebé tota la seva producció és una mena d'adoració, adoració de la creació i adoració del creador. I jo no ho sento igual que ell, però la música sí que em comunica aquest èxtasi, aquesta passió adoradora del músic.
L'ésser humà és, per dir-ho d'una forma, és al marge de les religions, és un ésser essencialment religiós?
Sí, jo crec que sí, perquè totes les cultures han desenvolupat una religió per aquesta necessitat de crear-se no només una explicació, sinó de crear-se una expectativa. Que hi hagi algú que ens jutja, que hi hagi algú que vetlla per nosaltres, que hi hagi algú que ens estima, que hi hagi algú que ens asseguri un més enllà. L'hem creat per necessitat i, per tant, hi ha hagut molta experiència religiosa al llarg de la història.
I de la conversa que hem mantingut durant gairebé 1 hora, no sé, em preguntava, la música és la teva mística, la teva pregària?
Pregària no, perquè no prego, no demano res. Simplement espero de la música aquesta emoció de la bellesa que et fa pensar que els humans no estem perduts, malgrat tot.
Bé, gràcies, Miquel, per compartir les teves creences.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit, gràcies, i fins un altre programa.
Fins un altre.